A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a tots, bon dia. Estava en pretertúlia, perquè tinc dos xerraires avui. Xavier Altimir, benvingut.
Bon dia.
Xerraire en el bon sentit de la paraula, eh? Sí, sempre, sempre. Josep Estefanell, benvingut.
Bon dia.
Sí, feia temps gràcies. Que no us veia, avui us
sí, he coincidit. Sí, feia molt, molt. No, no temps, no, anys.
Anys, clar.
Anys, anys, anys.
Anys, però bueno.
I té que ser la tertúlia de Ràdio Valira que ho retrobeu. Bueno, sí. Això bueno, són les coincidències maques de la vida, no?, per dir-ho així.
Sí, és veritat.
Bueno, perfecte, perfecte. Bueno, una coincidència que s'haurà, el Thyssen canviarà de parròquia el 2026, o sigui que ja s'ha dit que el nou edifici Node, que farà Andorra Telecom, doncs hi haurà una part per al Museu Thyssen, que ampliarà també la superfície. Bueno, veiem, podrà treure, diguem, una part d'afluència a la part alta d'Escaldes, potser això, o no?
Jo penso que sí. Penso que sí, que allà a l'Hostal Barira és un lloc molt bo. Però bueno, ja saps que tot canvia i tot va endavant.
L'Hostal Barira és de lloguer o és propietat del...
No ho sé, aquí no sóc capaç de contestar.
Ara jo tampoc n'estic segur. Jo diria que no sé si es va comprar i es va rehabilitar i ho va fer govern, no? Tot està en funció de...
Cal Boris primer.
No, en funció també una mica és que, bueno, anem pagant lloguers amb moltes coses per aquí, per allà, sí, amb diner públic, sí. I anar fent coses i a la millor, no ho sé, Andorra Telecom ja fa la competència a moltes empreses del sector privat, ja no ve d'aquí que també la faci en el sector cultural.
Sí, bueno, cert que...
Jo no he estat al Thyssen, allò que ho tens a la vora de casa, ja hi anirem. I jo no sé la superfície que té, però tampoc sé la superfície que li oferiran ara quan hi hagi el Node. Què vol dir Node? No ho sabeu.
Sí, bueno, Node és...
És una definició d'un espai, no?
Però un nexe de connexió, no? Un sí. Node, teòricament, és un espai on es connecten coses, no?
Ah, vale.
Exacte. Vale. El que sí, aparentment...
És en anglès?
Sí.
Sí, bueno, el, com tot.
Em dóna intuir,
sí, anem bé.
Per les informacions, seran 700 metres quadrats, que, clar, doblarà la superfície actual, sí. del museu. Aleshores, clar, dona a entendre que tenim que estar a la vora dels 350 aproximadament actualment. Forçosament serà més espai, també.
Se sap l'incidència que ha tingut, ara potser o demà faig una pregunta una mica recargolada, sobre el turisme, el museu aquest aquí?
No han donat informació de la repercussió
o de la quantitat de visitants anyals que pot tenir.
Bé, tenen que tenir estadístiques.
Jo, tot i que no tinc tampoc aquesta informació, considero que tindre el Museu Thyssen és interessant.
Home, sí,
per
això ho
demano.
És
un complement més que tenim a...
Per si realment val la pena tenir un museu així aquí.
L'oferta cultural que tenim al país és un espai més.
Home, és un més perquè tampoc no s'obre.
Jo crec que sumem.
Sí.
Després el tema... He fet una mica així de broma amb el tema d'Andorra Telecom, però vull dir...
Sí.
Ara també seria qüestió d'analitzar els costos, no? Si es va fer una inversió a l'edifici d'Escaldes i ara es treu al museu, a la millor és que està previst fer-hi una altra cosa.
Algun ministeri.
S'hauria de tindre molta més informació de què és el que es vol fer amb tot aquest canvi, no?
Bueno, per el que dius, Xavier, això permet estalviar-se 9.000 euros mensual de lloguer al Comú d'Escaldes.
Però llavors...
El Comú d'Escaldes paga 9.000 euros
de lloguer. Paga 9.000 euros de lloguer, per el que tinc entès aquí en informació, que abona mensualment per al lloguer de la planta baixa de l'Hotel Valira.
Molt bé.
Pues, llavors, si és... amb qui ho paga? El govern? Llavors, dona a entendre que això...
No, ho paga el Comú d'Escaldes.
Sí, ho paga...
A propietat.
A la propietat.
Si l'edifici no és propietat de govern.
No, però l'edifici deu ser... No ho sé, clar, no sé de qui és propietat.
No, és una cosa que no...
Aquesta informació la desconec.
Bueno, veurem també, clar, amb tot l'espai Caldes que s'ha renovat a ser la part alta d'Escaldes, doncs segurament Comú d'Escaldes vol continuar doncs, també dinamitzar aquesta part alta d'Escaldes que sí. Ja hi ha hagut una inversió important i que bueno, també és una part maca diguem, de la parròquia que molta gent no coneix perquè ens parem fins a un cert punt a vegades pujant cap a dalt d'Escaldes.
És que s'estava parlant de que tot el tema de Vivant, tot això, que arribés a dalt de tot d'Escaldes, que arribés almenys a l'església, que és on hi ha el museu, que es passés.
Més amunt hi ha el casc antic, amb els ponts romànics, etcètera. És un lloc maco per anar a fer una passejada. Hi ha el museu aquest del tema de l'aigua.
Sí.
I vull dir que... Bueno, ara que se'n vagi al museu Thyssen d'allà, vulguis no, és una pèrdua d'un espai que una mica completar bé tota aquesta zona. No?
El cinema hi ha, bueno, a part de la sala d'exposicions, hi ha el museu Viladomat, també, allà al cinema Valira, i bueno... que Escaldes també... És igual que Andorra, vas fins a la rotonda, hi ha una cosa... De la rotonda cap a dalt, cap a Pirinès, hi ha una altra.
És... Bueno, ara déu-n'hi-do, eh?
Sí, però...
la gent que et trobes per tota la vinguda de Meritxell, eh? Tot i no ser peatonal, hi ha molta gent, eh?
Jo aquest matí veia una foto de la zona davant de Pirinès, Subterràdio Pirinès, als anys 60-70, i, bueno, cotxes a tot arreu i gent per tot arreu. És el que passa.
Clar, plaça Revés ha canviat de disposició, ja no és un aparcament... Ara
sí, evidentment.
Hi ha hagut un canvi, evidentment.
Bueno, però allà hi ha dos aparcaments
verticals, ara.
Grans, eh? I vull dir que s'omple. Que lloc per aparcar n'hi ha, ara. També tenim la plaça del poble que jo vas allà i et trobes sol.
Bueno, ara tindrem el mercat de Nadal a la plaça del poble, que s'allargarà doncs, fins a passat
fins
a Reis.
Gener.
Fins Reis, sí, perquè justament esperava a finals d'any i s'ha pactat doncs, amb els expositors que doncs, allarguessin perquè justament quedava una miqueta buit passat l'any nou, no? Sí. Bueno, serà una cosa bona a nivell de dinamisme, diguem, a nivell de festes, que fins passat Reis ja sabem que sempre hi ha una alegria de festes.
El que passa que últimament hi ha molt col·lapse circulatori, hi ha dies que no sé què passa, que es col·lapse tot, i per un altre costat, clar, anem eliminant de vegades places de pàrquing, quan no fem la fira fem una altra cosa,
sí.
Llavors hi ha unes coses que es contradiuen amb d'altres, no? I amb tota aquesta problemàtica s'hauria de trobar una solució, perquè clar, si no hi ha pàrquings, i la gent té que circular buscant pàrquings,
sobretot
anar ficant cotxes al carrer i a sobre anem peatonalitzant zones,
central.
Que jo estic a favor, evidentment, que es pugui peatonalitzar zones. Ara parlen també de l'avinguda a Sant Julià, també, de semi-peatonalitzar quan es faci el desvio nou, però els cotxes continuen pujant. I Andorra es ve amb turisme i potser també ve gent amb busos, però amb el que es ve més Andorra és amb turisme i amb això hi hem de trobar solucions, vull dir, perquè si no ens trobem sovint embotellats ja.
Sobretot
ja no parlem les hores dels col·legis on es col·lapsi la circulació d'una manera per fer 500 metres. De vegades jo que estic sovint a Santa Coloma per temes de la meva feina, bueno, que estic a baix del club i de tennis i d'això, doncs, per pujar només de Santa Coloma al centre d'Andorra de vegades estàs 20 minuts, vull dir, és un problema i bueno, fem coses que estan molt bé però que de vegades no, les estem fent sense trobar solucions alternatives perquè es puguin evidentment portar a terme, no? que és les zones d'aparcament, no?
Nosaltres baixem cada dia de més amunt d'Ordino i travessar la Massana, jo comentava, ni que facin una autopista de 4 carrils, el problema de la Massana no ho arreglarem, perquè saps, baixes fins a la Massana, baixes tranquil·lament, i després ja, travessar de la Massana fins als túnels,
i pots passar-hi... La manera que està estructurat en les carreteres del país són colls d'ampolla tot el rato.
Sí, exactament.
Tens un doble
carril
quan puges a la frontera, però llavors al centre de Sant Julià estàs ja formant un carril, tornes a sortir amb dos carrils a la margineda, però tornes a entrar amb un llavors tot això fa un efecte, efecte constant, i llavors la Vall del Nord, pues, ja no cal que en parlem, has de travessar Ordino, has de travessar la Massana.
No, Ordino es passa ràpid, no, Ordino no hi ha problema, és a la Massana, a veure ara quan tindrem el desviament, a veure com anirà. Però bueno, jo penso que amb la quantitat de gent, és que a la Massana hi viu molta gent, i molta gent que treballen fora de la Massana. Llavors què passa? Que hores de col·legi, hores a 7 de la tarda, trobes la cua als túnels de pujada. I bueno, en fi, és el que hi ha.
Sí, tenim, no ho arreglarem, eh? Aquí.
No, tenim les infraestructures que tenim, tenim les muntanyes que tenim també i no les podem empènyer d'aquesta manera. Una cosa que està empenyent fort és hi ha hagut l'Organització Internacional de Francofonia que ha fet una visita i doncs molt valorat, per no dir fet elogis del plurilingüisme que tenim a Andorra. Per justament doncs, aquesta facilitat de diversos idiomes en els sistemes escolars, per la ciutadania, per als estudiants. Bé, és una cosa que doncs, ens enriqueix d'una certa manera.
Sí, bueno, sempre ha sigut així, eh? Des de molts anys. Potser el francès és el que ha perdut una mica més de força si comparem amb la quantitat de gent que parla un idioma o parla l'altre, o els que parlem... En aquest cas, en el meu cas, parlo els tres, no? M'agradaria més a més poder saber d'anglès, però aquest no el domino. Però sí que és veritat que hi ha hagut potser una mica més de pèrdua de la gent que parlava en francès o que parla francès. També potser el resident que ha vingut a Andorra últimament i la gent que ha vingut a treballar a Andorra últimament són la major part de parla hispana o de castellà. I el francès ha perdut una mica força, però sí que és veritat que encara hi ha molta gent, doncs, evidentment, sí, que podem parlar. Sobretot la nostra generació encara parlem la gran majoria tres idiomes, no?
Sí, sí.
Però això s'hauria de mantenir, però bueno, i tots sabem de que vas pel carrer i de vegades ni el català, no? Sense parlar molt més el castellà que no pas el català. De vegades em dono compte amb nois joves que... Tu parles amb ells en català perfectament, però després quan es reuneixen amb el seu grup o amb una partida de tennis, de pàdel, d'allò, es parlen en castellà.
Sí.
I això és una cosa que sobte, no? Vull dir, no...
Sí, estem tirant molt, parlem molt de que el català, i fem un node, un edifici node, fem un Andorra Shopping, fem un... jo recordo que...
La Black Friday.
Aquesta. Jo recordo l'any passat o l'altre, que Ordino van fer algo de llengües, no sé què i tal, i ho van posar en castellà, ai, en anglès. Llavors, ostres, és que... Llavors, per un cantó, volem dir, no, és que el català, que les comerces parlin català...
És una proposta perquè el Roser d'Ordino també el fiquin en anglès, en vez de Roser li fiquin en...
Que en diguin el Roger, no? Bueno, esperem que no sigui així, no? Encara que hi ha una comunitat anglòfil o anglesa bastant important a les Valls del Nord, és cert que...
Sí, clar. Bueno, però, a veure, és una comunitat bastant tancada, eh? S'ho fan tot entre ells, eh?
No en trobes molts que parlin català de...
Jo en conec, eh?
Sí,
i el parlen molt bé, a més, eh?
Jo també, sí, els que... Sí, això és veritat. Però no la gran majoria, eh? Seria més aviat una part de la gent.
És que hi ha un sector de gent que venen a Andorra i amb el seu idioma d'origen ja els entenem, llavors quin esforç tenen de fer. Clar, si tu te'n vas a Anglaterra dient que no sé anglès, com no trobis un camarer castellà que t'entengui, menjaràs poc i malament. Però si te'n vas a Madrid o te'n vas a Lisboa parlant un castellà, segurament t'entendran perfectament. Per què tens d'aprendre portuguès? Doncs, viceversa, jo penso que passa el mateix. Llavors, això també, és que clar, tu vas allà, dius, quan és? I et diuen, ostres, a veure, no em sona bé, però clar, no li... I per educació, tu canvies automàticament de català a castellà. Per què? Perquè sembla que els culpables siguem nosaltres, eh? de que ens parlen en un idioma estranger. Jo sóc el primer que ho faig.
Sí, sí, és veritat.
I clar, et parlen en castellà i tu, plap, no, continuo en català. I escolta, a mi m'ha passat anar a un bar i demanar un cafè, un tallat descafeïnat amb sacarina, o descafeïnat de màquina amb sacarina, i no m'han entès. Tan difícil és.
Això és culpa teva perquè ho fas molt complicat. Demana un cafè i ja està.
Sí, també és veritat. Sí, també. Bueno, amb això et tinc de donar. Sí, sí, clar, clar.
I encara no l'has demanat
amb llet d'avena.
Bueno, que...
O amb llet de soja.
O... llet de soja. O... bueno, que no se'n pot dir llet perquè no és llet. O sigui que...
No, no, ja, ja.
Són aquests paradoxes, no? Que per costum d'anomenar algunes coses en diem llet, per exemple, però sí. no són llets, és beguda, no? Per dir-ho
bueno, a Portugal m'ha passat demanar una Coca-Cola amb gel o sense gel i no entenent. Llavors li dius sense gel o sem gelo. La diferència és tan poca que si no t'entenen potser és perquè no volen, no...
Sí, amb un anglès no li diguis no glass, que no vols glass perquè no voldràs got, aleshores no
t'entendràs. Sí, sí, clar, clar, o no vols vidre, o, clar, ice.
Sí, són les interpretacions que poden ser de desviades de certes llengües, no?
La trinca ja ho deia, que l'idioma és complicat.
Sí, sí, sí. Coses que no ven complicades, bueno, hi ha hagut aquests dies en moltes parròquies Consell dels Joves, i bé, la perspicàcia que tenen els adolescents, per dir-ho així, és interessant perquè tant el Comú d'Andorra doncs, ha tingut bones percepcions i reflexions d'aquests joves, com horaris d'abusos, parades, disponibilitat, que es prenen en compte. I fins i tot alguns doncs, han dit que els interessava doncs, potser més tard endinsar-se en el món de la política. O sigui que bé, les generacions que pugen tenen ganes, també.
Ja m'aniria bé que hi hagi una nova fornada de polítics perquè ja en tenim bastants que ja rossen l'edat de la jubilació. Aniria molt bé que la gent jove s'interessi per la política i, evidentment, al final estaran treballant pel seu futur. Vull dir, la gent de la nostra edat, en aquest cas, ja tenim... quasi tot fet, i ara el que ens queda és disfrutar una mica
dels
anys que ens queden i d'allò, però i a poc a poc vas perdent aquestes ganes d'implicació, no? amb la política, bueno, per almenys a mi m'ha passat, no? Però la gent jove, hi ha aquesta idea de que són més passotes i que passen i tal, però jo crec que a poc a poc,
hi ha un sector,
cada vegada més hi ha
un sector de
jove que s'interessa per la política i menys mal, no? I menys mal, perquè si no
tenim,
ja m'explicaràs com ens ho farem.
Tenim alguns consellers ben joves, també. Mm-hmm. Vull dir que això també val la pena de que hi hagi un relleu generacional. Jo, per exemple, fa 2 anys, quan em vaig presentar en política, jo tenia 68 anys. Si hagués entrat, jo estaria de conseller avui dia amb 70 anys. Em diríem papa. Vull dir, menys mal que no va sortir bé la cosa.
Bueno, el que dius tu, Josep, també és una manera d'aquest intercanvi generacional de punts de vista que també pot ser molt interessant, perquè amb algunes tertúlies hem vist també que, per exemple, en llars de gent gran o en casals, doncs, aquest intercanvi que vinguin joves,
que intercanvin
amb els padrins, doncs hi ha una transmissió de coneixement, d'opinions, de moltes coses que pot ser molt enriquidora tant per un bàndol com per l'altre.
Jo sempre he dit que els grans... tenim experiència, però potser no tenim estudis. Els joves tenen estudis i no tenen experiència. Canviar una mica, i en l'època nostra pencàvem i de carreres poques.
Sí, bueno, no, generacions una mica més grans que nosaltres passava sovint això. No? La nostra ja hi va haver molta gent.
Sí, sí, no, i tant.
Que han pogut estudiar i tal. Però sí que és veritat que barrejar l'experiència amb la joventut, això és una bona idea, evidentment, però els que tenen que apretar fort són ells.
Ja, Sí, sí, no, no, nosaltres no tenim d'empènyer.
El que podem fer és apoyar-se, preguntar i informar-se i consultar, i que per això pues, l'experiència serveix per això. Però a l'hora de dedicar hores a, i fer l'esforç de ficar-te amb la política, que al fi i al cap de vegades és poc agraït, això pues, la gent jove està bé de que se'n donin compte de què s'ha de fer, i perquè ja dic, la sensació que jo que teníem fa uns anys enrere és que la gent jove pues, passava una mica, no? De la política. Jo a vegades amb la meva filla, ara ja té 31 anys, però quan li parlaves quan en tenia 18 o 19 d'anar a votar i tal, et deia, bueno, sí, jo què sé, no? En canvi, ara ja les últimes eleccions ja li vaig dir, bueno, i per qui votaràs? Va dir, no n'has de fer res, ja ho tinc molt clar, i no sé què, ja havia canviat el... ja havia canviat la història, no?
Bueno, està bé.
Vull dir, això és una evolució que bueno, potser sí que els de més jovenets no tenen tant interès, però bueno, els que l'edat mitja dels que van en el Consell dels Joves, quina edat és?
De 14 a 17, 14... o potser una miqueta més, o aquests,
pues, si tenen interès a aquesta edat, ja és important, perquè Jo pensava que n'hi havia poc d'interès, no?
Sí, sobretot que, a més, diguem, aquesta edat d'adolescència, per dir-ho així, és una edat complicada, perquè tens moltes idees al cap, algunes de bomberos, si es pot permetre l'expressió, altres més pautades. Clar, no és fàcil centrar, diguem, un col·lectiu de joves a una suposada responsabilitat de dir, doncs mira, aneu a un consell per donar les vostres idees i doncs tenir un intercanvi d'idees amb gent que estan actualment en poder polític i en funcions.
No, i a més és interessant de que els comuns, en aquest cas, escoltin els joves, que són els que potser necessiten, tenen més necessitats de, i que se'ls escolti i que, bueno...
En part, també, ara em ve el cap que és un viver de futurs electors, també.
Home, clar.
En si. O sigui, és diguem, fer cantera, si es pot utilitzar la fórmula, diguem, com seria doncs, un club o un...
Sí, sí, no, i tant.
Bueno, veurem
si s'interessen és perquè una part, és perquè no estan potser d'acord amb de la manera que s'estan fent algunes coses. Llavors ells volen aportar una perspectiva diferent, no? Mm. I segurament aquesta és una de les parts perquè es motiven més. Jo hi dono voltes i penso, dic, hòstia, quan veus que algo no t'agrades, quan tu reacciones i d'allò, perquè si tot va bé i tot està bé i et sembla tot bé, doncs bueno, t'acomodes, et relaxes, possiblement una part d'aquestes ganes d'intervindre i tal és perquè no estan molt d'acord amb com ho estan fent els de la nostra generació o els de les generacions una mica més joves o més grans que la nostra, no?
Bueno, veurem quines accions en actuació d'aquestes reflexions d'aquests joves. Anirem a publicitat i tornem a trobar després de publicitat el Xavier Altimir i el Josep Estefanell amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Aquest any, la Fira de Santa Llúcia de Sant Julià de Lòria celebra 40 anys de tradició nadalenca.
Del 29 de novembre a l'1 de desembre, una trentena de parades artesanals plenes de decoració i regals.
I atenció, perquè tenim novetats. Gaudeix de l'espai gastronòmic amb propostes de restauradors locals i amb concerts de música en directe d'artistes del país, tas de productes de proximitat i fins i tot un racó chill-out.
Música, concursos, actuacions... No t'ho pots perdre. Del 29 de novembre a l'1 de desembre, la Fira de Santa Llúcia de Sant Julià de Lòria t'espera més màgia que mai.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Xavier Altimir i el Josep Estefanell. Com deies tu, Xavier, tenim molts visitants que venen amb vehicle, però bueno, cada vegada més en tenim que venen amb autobús, i ja s'està doncs, posant en pla la realitat que l'estació d'autobús es farà petita a un cert temps i la tindrem que ampliar. O sigui, és una bona notícia, però una problemàtica també, perquè on trobem l'espai per poder fer-la més gran?
És que l'estació d'autobusos ja es va fer petita, perquè no sabien on ficar-la i la van tindre que ficar allà, és el que hi havia, no? però ja neix petita, que hi caben allà 15 autobusos o 16, vull dir, al final.
Sí, sí. No.
Evidentment, és que jo veig moltes contradiccions amb tot el que està passant a Andorra, perquè aquest dia parlen des d'Andorra Turisme de que s'ha d'intentar, que ja estem al límit una altra vegada amb quantitat de turisme, que el que tenim que buscar és més qualitat, quan diguem qualitat és gent que gasti més, però no més quantitat, i al final dius, bueno, doncs llavors la gent que ve amb autobús, en a quin sector de diguéssim, d'estatus social pertany, és el que es gastarà 300 euros en un cap de setmana o 400, o només se'n gastarà 100? I al final és contradiu una cosa amb l'altra, no? Dius, bueno, vull fer l'estació d'autobusos més gran, però per un altre costat estic dient que vull que vingui turisme amb més alt poder adquisitiu. El turisme de més alt poder adquisitiu no ve amb autobús,
no.
Llavors, bueno, a veure si ens aclarim, no? Lo de vindre un turisme de més alt poder adquisitiu fa 30 anys que ho sento. I ara resulta que Andorra Turisme se'n donen compte ara de que, no ho sé, vull dir, ja saps que amb això tinc la meva opinió, que és que no s'ha fet les coses bé a nivell turístic a Andorra, i s'ha apostat molt més per la quantitat que per la qualitat durant molts anys, sí. I canviar això costarà molt, és complicat.
Sí, el que dius tu, Xavier, és una miqueta anem al ball de festa major i volem ballar amb totes les noies, per dir-ho així.
Això mateix. Mm.
Això és el que dèiem, jo penso que fa 15 dies ja en parlàvem aquí mateix, de tot això, d'aquesta famosa vinyeta que volen posar d'un dia, d'una setmana, de no sé què, estil Suïssa. A veure, si ara tu li dius amb un matrimoni, amb dos nens que venen a passar el dia a Andorra perquè volen xafar una mica de neu, que tenen de pagar 5 euros de vinyeta, et diran, ostres. Llavors, clar,
direm... Jo vaig anar aquest estiu a Suïssa amb moto, amb uns amics, amb quatre motos. El primer que vam fer quan vam entrar a Suïssa és parar en una benzinera
i comprar
la vinyeta, 40 euros. I vam estar un dia.
Què dius?
Vam estar un dia. I la vinyeta de Suïssa és per les autopistes.
Sí, sí.
I autopista no en vam fer.
Ah, mira.
Però, bueno, comprem la vinyeta perquè si volem travessar... Sí, m'enganyo, em sembla que vam fer 500 metres d'autopista. Clar. Però vam tindre que entrar en un lloc perquè anàvem amb moto a fer ruta de muntanya, etcètera.
Sí,
no? Sí. Però el primer que vam fer és comprar la vinyeta.
Que es compre però, a qualsevol diuen, lloc.
Escolta, com t'enganxin en aquests 500 metres i no l'hagués comprat, ja, pagues 400 de, 400 de sanció.
Sí, sí.
No? Però vull dir, quan tu vas a un lloc, doncs has d'anar mentalitzat on vas,
sí.
I les obligacions que tindràs amb el país on vas a visitar. Si a Andorra fiquem una vinyeta, pues la gent tindrà que entendre pues que, bueno, que s'ha de contribuir una mica pues a la millora de carreteres, etc, a la pol·lució.
Sí, sí, no, evidentment,
tot el que pugui envoltar el fet de que tu circulant amb un vehicle, pues estàs evidentment utilitzant tota una sèrie de serveis i d'allò que té que pagar l'Estat. Escolta, fiquem una vinyeta i el que no la vulgui pagar, doncs que no vingui.
Jo em referia...
És igual que amb el tema de les que amb això jo també som molt crític, les autocaravanes.
Sí, aquí, doncs, aquí
aquests,
està.
Aquests no ha de ser una vinyeta de 40 euros, aquests ha de ser una vinyeta de 200. Ah. Per què? Doncs perquè paren, descarreguen aigües... brutes, no sé què, tenen una sèrie de serveis o d'allò... Doncs, bueno,
i delimitar els llocs d'aparcament.
Llavors,
que
bueno,
no, que no puguin...
Evidentment, els hi has de crear espais expressament per d'allò, no van als hotels, amb la qual
cosa... Sí, sí, llavors, la taxa turística saber, no la paguen.
Escolta,
no la paguen,
anar,
la taxa turística.
Jo vull anar a Andorra d'una manera o hi vull anar d'una altra. Pues, bueno, que sàpigues
llavors...
que si vens amb una autocaravana, pues et costarà uns diners, que t'estalvies una bona part de no tindre que anar a motels i tal, però que et costarà uns diners. No aquí tothom campi com pugui,
llavors passaria per pagar més impostos al turisme? Demano, eh?
Que siguin justos, que la llavors, gent pugui entendre que no és una aberració que els hi cobris 25 euros d'una vinyeta per entrar al país, que a més els hi serveix per tot l'any.
Seleccionaria una mica el tipus de turisme que volem? Demano,
algo podré fer. D'entrada, segurament tindries una part de la gent que rebotarien i anirien a posar a l'Ibai. Aquesta, saps què? Per orgull.
Sí,
gent,
sí, sí, sí.
Pues, bueno, però això passaria el primer any. El segon any vindrien a Andorra i pagarien la vinyeta.
Sí.
Vull dir, no sé, jo sóc dels pro-vinyeta. Vull dir, això de que ara estan fent el tema de la pol·lució a les ciutats i que no pots entrar amb segons quin tipus de vehicle i tot això, pues, bueno, Andorra tard o d'hora ens ho hem de plantejar.
Sí, no, evidentment.
Andorra, quan entren 60.000 vehicles un cap de setmana,
la pol·lució es nota.
La pol·lució es nota. Estem tancats, costa molt més que la pol·lució circuli, si a més a més si no fa bé o tal. Totes aquestes coses...
Bueno, posa 60.000 cotxes al centre d'Andorra i que vulgui nevar, no nevarà.
Però bueno,
ens plourà quatre gotes.
Segurament el que ens podem trobar aquí és pues, que, bueno, que hi hagi un sector de la indústria del país que digui, no, és que jo vull que continuï vinguent els autobusos, els no sé què, i els que venen només i compren un per fer una cosa ja històrica, no? Un cartró de tabaco i una barra de mantega, no?
I un formatge de bola.
I un formatge de bola. I llavors hi ha els que estan invertint molt en transformar els seus comerços i les seves indústries
evidentment.
Amb una mica més de, diguéssim, d'alt de gamma, i aquests, doncs, bueno, els hi continua entrant gent que fan la volta per la botiga i no compren res. Vull dir, compaginar tot això, que és el que comentàvem abans, no? Costarà molt. Això no es canvia en un any. Això és tot una política que es té que fer per fer aquest canvi d'un més low cost a un cost més cost mitjà, un turisme de més, d'una mica més de no és que no es pot dir qualitat, es pot dir de que puguin gastar una mica més.
Sí.
Això no es fa en un any, això es fa amb tot un procés, sapiguent, clar, perquè el que no pots fer és d'un dia per l'endemà prohibir que vinguin els uns perquè puguin vindre uns altres. Vull dir, els que, tu el que no pots fer és, ara quan inauguraran el nou Camp Nou, ficar totes les cadires a 1.000 euros.
No, evidentment.
Si tu al final vols que els socis, que jo en aquest cas soc soci del Barça tinc seient, acabem pagant 5.000 euros l'any, doncs hauràs de fer un procés de transformació perquè tot això es pugui digerir.
No, evidentment.
I doncs amb el turisme és el mateix. Si volem canviar una mica el perfil, s'ha de fer d'una manera endreçada. I això és el que ningú, o no ens atrevem a fer aquest pas. A fer aquest pas, jo ho sé, perquè bueno, ja està 12 anys president de la Confederació Empresarial Andorrana, i estem parlant del 2008 al 2010, del 2006 al 2018, i això és cada vegada sortir bé sobre la taula, aquest tema. I clar, et trobaràs una part del comerç que et dirà, a mi no em toquis el que hi ha,
i una altra
que et diu, hòstia, s'hauria de fer un pas endavant amb això. I aquí ningú no ens acabem de posar d'acord.
Sí, és un mix empresarial que no té que ser fàcil, diguem, de dirigir, no? Però d'argumentar, aconsellar, trobar altres alternatives que...
El que passa que sí que és veritat que al final la demanda de la gent o els gustos que la gent van canviant i al final t'has d'anar adaptant, no? Que ja ho sabem fer, això, a Andorra, no? Però vull dir, al final, per nassos, recordeu-vos-en del tema de la peatonalització de l'Avinguda Carlemany. Bueno, allò va ser durant 2 o 3 o 4 anys que va durar, si ho fem o no ho fem, i tal, i allò era una guerra, no?
I
al final ara ningú se'n penedeix que es fes el que es va fer. No? Doncs, bueno, la transformació al final és tot transformació i adaptació.
De lo que dius em fa pensar una frase de l'humorista francès Collius, que deia, només faria falta que ja no es vengui, que no es vengui perquè no es fabriqui.
Ah, clar, ja sí.
Això ha sigut la...
Si no es ven, no...
El que dius tu, no, la transformació dels hàbits de consum, que dius, bueno, doncs el consumidor en si ja marca les diferències que tindran els comerços i cap on s'enfocaran els comerços. Això potser aquí a Andorra hem sigut més vius per fer aquesta transformació que en altres països?
Bueno, Andorra, si et remontes quan van començar el comerç a Andorra, que estarem parlant dels anys 40-50,
sí,
i a fer un creixement sostenible important any darrere any, sempre se'n s'ha pogut adaptar. Vull dir, en una època, clar, la clientela que venia era perquè no trobaven el que es trobava a Andorra en el seu país. Tot això va canviar quan Espanya va entrar a la Unió Europea, no? Perquè sobretot el client més més voluminós que ha vingut a Andorra sempre ha sigut client espanyol. Ara això s'ha diversificat també, continua sent una part important, però s'ha diversificat molt, no? Però vull dir, l'empresari andorrà del comerç sempre s'ha anat adaptant a la demanda que ha vist
que demanat,
que hi havia, sí, bueno, des del tema del tabaco, d'això, el Duralex, tot ha sigut èpoques, no? I ara s'han continuat adaptant. Jo crec que ara s'ha fet un esforç important. Jo ara vaig, quan alguna vegada em passejo per l'Avinguda Carlemany o Meritxell, veig comerços de molt alt nivell.
Sí, sí, tant.
Vull dir que són, hòstia, hi ha hagut inversió, s'han fet botigues molt maques, vull dir.
I molt cares.
Continua havent-hi alguna que dius, bueno, i aquesta què espera, no?
Sí.
A què espera, a fer un canvi o a
fer
una inversió, no?
Bueno, però aquestes són les, encara una mica, i a mi em ve a la memòria a la imatge d'alguna d'Escaldes, que encara venen les, lo de fa 15 anys. Les cafeteretes, la de sol o altra.
Sí, però hi ha hagut una transformació important.
I això encara ven aquí. Suposo que si la mantenen, és que venen.
Sí.
I, home, si no, encara estaríem amb el tema del Duralex. Imagina't totes les botigues d'Andorra venent Duralex i les dependentes així, perquè, bueno, primera que em sembla que ja no es fabrica, no? Però,
sí, encara. Sí, i tant.
Bueno, va haver-hi a França una... Van estar, diguem, una miqueta malament per al tema del cost de l'energia, perquè evidentment els forns funcionen amb electricitat i van tenir un cost de producció que se'ls va, diguem, pujar amb un cost desorbitat, no? Però el Duralex està encara vigent i tant.
Tenia tendència de desaparèixer els de colors, aquells verd i groc i caramel, però es torna...
Bueno, hi ha efectes de moda que tornen.
Sí, sí.
Per poc que...
Bueno, és que tot lo retro, vull dir, escolta...
I per poc que tinguis un youtuber, un influencer o el que sigui, que tingui un vídeo o el que fos, ja torna a pujar l'efecte moda.
Home, si es fotin a la tele, coma com platos Duralex, la gent dirien com bojos. Perquè qualsevol tonteria es ven... En fi.
Bueno, coses que ens fa funcionar el comerç i que... estan una miqueta en punts suspensius. Gran Valira veu complicat que s'obri aquest cap de setmana a pistes per l'inhibició, per temperatures. Clar, és cert que la neu també és un al·licient més i proveïdor de públic i de turista al país. O sigui que això és una temporada que tots esperem una miqueta amb candeletes entre final de tardor i inici de temporada d'esquí.
Això ens hi hem d'acostumar. El temps aquí és el que dicta la norma, no? Quan depens de factors que no pots dominar, pues, si no es pot obrir, hauran d'obrir més endavant, vull dir, hauran d'esperar a poder fer neu, vull dir, ara ha començat a fer més fred, no? Fins ara no ha fet gaire fred.
Jo i la pluja que... va ploure ara abans d'ahir, que va fer la pluja aquella, nosaltres que tenim les muntanyes just a davant, i veus que t'aixequis l'endemà i la meitat de la neu ja no hi és. I això també afecta. A veure si pel pont...
Jo fa pocs dies vaig anar amb neu en bicicleta a la Collada de Conflent, a 2.200, no? Costat espanyol. Però vull dir, suposo que ja no hi és, perquè només que puja una mica la temperatura i tal,
sí,
una capa d'un dit de neu...
Pues... Sí, no, home, això no res.
Però bueno... Vaig passar un dia agradable.
Bueno, a lo millor també hi haurà un any que tornarà a passar allò del 92 i que haurà la nevada, diguem, inesperada per al pont de la Puríssima i tornem a tenir un caos.
Sí, la liarem un altre cop.
Recorda que hi va haver un any que només hi havia neu a les pistes.
Sí.
Perquè no nevava i només es va tirar de neu industrial, de canons. Que es va poder fabricar.
Sí, sí.
I només me'n recordo que pujaves cap al cap del port i tal i només veies neu a les pistes, només a les pistes, tots els costats era pelat, no? Bueno, jo fa pocs dies parlava amb el Joan Viladomat i tenen molts més recursos d'aigua, han ampliat la capacitat de les piscines on acumulen aigua i ells, bueno, ja tenen la previsió, jo suposo que ja estan preparats per el que pugui vindre, no? Si tenen que apretar més, pues, amb neu artificial o si saben ja si a la millor pot caure d'aquí una quinzena de dies una bona nevada que els ajudi. M'imagino que ja estan preparats.
Sí, perquè ja hi ha un volum treballadors, gent que ha vingut per fer la temporada que ja està aquí, o sigui, també és tot un, tot una cadena, diguem, de funcionament que es té que, es té que posar en marxa i que està depenent d'això. Parlant de, no diria de cadena, però de gent que ve doncs, de l'altre cantó de l'Atlàntic, aquests dies s'està parlant bastant de tots aquests acords a Europa amb l'obertura del Mercosur. Clar, el paradoxa és una miqueta, estem defensant a la petjada de carboni, el que deies tu, gent que ve de lluny, consum i tal, dius, i ens estem dient, no, és que portarem llet, carn de l'altre cantó de l'Atlàntic, amb uns costos i una despesa energètica important, en lloc de consumir a prop, arran de tenir un preu més econòmic de la carn i de la llet o de la mel, dius, és una miqueta paradoxal. Són interessos econòmics, són interessos de mercat, són interessos de moltes coses que estan aquí sobre, segurament.
Escolta, que ve la fruita i la flor, ve de l'altre cantó d'Atlàntic, eh? Llavors, si porten a l'època de la dictadura de baix, de Franco, venia molta carn d'Argentina, de les possessions d'Argentina, molta de la carn que entrava a Espanya, per fer passar la gana, diguem, venia d'allà, congelada en aquella època ja. Jo havia menjat als anys 70 de carn congelada de l'Argentina i semblaven soles de sabata. Semblava el Charlotte amb aquella, quan va xupant els clauets, no? Jo penso que bueno...
Però aquí entrem en una altra de les grans contradiccions del món, que per un costat sents això, polítics que parlen de producte de proximitat, de tornar
a
llançar la pagesia a Catalunya, a Espanya, a França, d'allò, i els pagesos només fan que queixar-se. Per què? Perquè no se'ls cuida. I preferim comprar tonelades de taronges al Marroc.
Sí, sí, en lloc de...
I aquí, pues, bueno, llavors, és un cúmul de contradiccions. Per un costat estàs intentant potenciar el mercat sud-americà i per un altre estàs dient de que s'hauria de consumir. Amb què quedem?
Sí.
Proximitat o no proximitat?
I al final, qualsevol producte que vas...
La pagesia, jo ho dic perquè conec la més pròxima d'aquí, de l'Alt Urgell i tal, queden quatre pagesos. Vull dir, conec molt bé el poble d'en Serall perquè és on el meu avi tenia la casa pairal, i queda un pagès que porta tots els camps del poble. Vull dir, ja té 60, té la meva edat, 60, 65 o 66 anys. Vull dir, què passarà? M'entens?
Sí,
sí. Tots aquests pobles, ja no hi ha pagesos. Llavors dius, hosti, què estem fent, no?
I el relleu generacional no forçadament es fa, a més. Que això és preocupant i inquietant, perquè és el que dius, quan aquesta persona, diguem, decideixi doncs, ja jubilar-se i descansar, perquè és una feina exigent, maca però exigent, dius... Bueno, el que ve darrere qui serà? Fill? Algú que li compra els terrenys? Algú que se'n vol ocupar? Hi ha vocació? És un tema que no forçament és àgil i fàcil per al que es vol instal·lar o vol recuperar una explotació ramadera.
Sí, sí. Bueno, és això que dèiem, no? Jo crec que el que s'hauria de potenciar justament és de que la pagesia... en aquest cas a Espanya, a Andorra o a França, pues, potenciar-la justament per aconseguir producte de qualitat, de proximitat, i que totes aquestes, diguéssim, propietats, finques i d'allò continuïn sent explotables i continuïn funcionant. Però després, aquí després els pagesos pensen que també cuiden molt els boscos, etc. Vull dir, és tot una... va tot lligat, això. Llavors, els que també anem de vegades per la muntanya, d'allò ens trobem... ara et pots trobar tots els caminets aquests que s'han preservat a l'Alt Urgell, que són camins que anaven d'un poble a l'altre, d'allò, els que estan mantenint aquests camins són els ciclistes, els que fan carretera de BTT, perquè els cuiden i tal, però vull dir, abans ho feien els pagesos.
I els ramats.
I els ramats.
Mengen sota bosc.
Això ara vas en segons quins llocs i el bosc està, bueno... no pots passar per enlloc, no? El dia que es fique foc, pues, tots a córrer, no?
Nosaltres, bueno, que tenim cavalls al costat de casa, els veiem pels prats i que van menjant i, sí. I escolta, tot això ho netegen i ho mantenen bé.
Però això cada vegada queda menys.
Bueno, d'Orlino cap amunt es veu molta explotació ramadera.
A Quindorra inclús sí. A Quindorra sembla que hi ha generacions que volen continuar.
Sí, 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 amb la ramaderia i la carn d'Andorra, doncs, abans d'ahir vam anar, o ahir vam anar a un súper, que jo no havia vist mai, ostres, carn d'Andorra, però molta varietat. I bueno, això també va bé per la ramaderia i pels pagesos de Quindorra.
Sobretot que és un segell de qualitat, a més a més. També.
Home, i tant.
Del que dieu, parlant de ramaderia, ahir hi havia doncs, la Diada dels Banders i el Ferran Teixidor, el seu director, deia doncs, que faria falta doncs, 4 agents més per al cos de banders, perquè clar, el volum de feina doncs, ha augmentat i no és la mateixa feina que feia fa 20 anys enrere. O sigui que bueno, vol dir també que hi ha una necessitat de fauna, de protecció, de control, de vigilància, d'espècies, i que no els veiem gaire, els banders, però estan aquí.
Jo crec que el teixidor es queda curt. Segurament en farim falta més de 4. Igual que farim falta bastanta més policia de la que tenim. Sí. Jo és una de les coses que sempre que parlo amb alguns polítics que el reivindico. Andorra, una de les coses que, diguéssim, dels productes, no és la paraula adequada, el producte que tenim per excel·lència, és la seguretat.
I tant.
La seguretat, tant sigui a la muntanya com a la ciutat, com a la seguretat personal, viària, etc. Llavors això s'ha de potenciar. I ahir justament parlava amb gent que havien parlat amb gent de la policia. Diu, a Andorra estem ja rondant els 90 i pico mil habitants.
Sí.
Segurament tenim una part de població que encara no la tenim registrada, però ja estem sobre els 90 i pico mil i continuem tenint 250 policies, que els teníem fa 10 anys o fa 15, quan érem 70 o 68. Llavors dius, hòstia, per un altre costat, ja entra gent al sector públic de funcionari que no sé, sí. A vegades en alguns casos dius, bueno, no sé què fa tanta gent aquí, no? Jo he vist un despatx a govern que obres la porta i hi ha 15 persones a dins i penso, hòstia, què deuen fer, no? On s'ha de potenciar justament on hauríem de ficar èmfasis és justament en potenciar els banders i la policia i els bombers.
Sí, sí, la seguretat. Perquè
ja hem vist el que passa, sí. Quan hi ha una catàstrofe, el que pot arribar a suposar no està ben equipats i no està ben preparats.
Exactament.
Llavors, aquí és on hauríem de fer èmfasis. I sembla que la policia, inclús la gent de la presó, doncs, bueno, ja són suficients i bueno, com que a Andorra no hi ha molta criminalitat, etcètera, doncs, bueno, ja en tenim prou. Hòstia. A mi m'agradaria poder veure els caps de setmana i entre setmana una parella de policies que es passegessin tranquil·lament per l'avinguda Carlemany,
sí, sí,
i Meritxell,
sí.
Que et dona aquella sensació de dir, hosti,
de seguretat.
Si ha pujat algun carterista i d'allò, aniran més al tant.
Sí.
No?
No
cal
més.
Anar amb metralladores ni...
No, simplement la presència, bazookes,
però,
la presència
però,
ja em
però
fa prou.
Hi ha una presència i tal. Amb la qual la policia, no 250 anys, hi hauria d'haver 500 o 600 i de banders 400.
Mira.
I a la millor fer canvi de, com es diu, de dames. No?
De dames, sí.
Avui llegia que a la Seu, durant l'últim any, hi ha hagut un acte delictiu diari.
A la Seu ha crescut molt la...
Llavors això, clar, a veure, quan d'això aquests estan aquí al costat, i a la frontera no et paren i et diuen, no, et van passar algun cotxe, el paren. Si algun cop baixes i veus que hi ha un cotxe parat és perquè n'hi ha alguns a dintre, o depèn del tipus de cotxe o depèn del tipus de persona que van a dintre que els miren i normalment els andorrans els miren, però puges i baixes no et demanen. A mi m'han demanat el passaport en els últims 15 anys 2 vegades i ha sigut el mateix policia amb mesos de diferència.
Això és perquè et temania.
No, però la segona vegada és que li dic, hosti, dic fa un poc que m'ho vas demanar tu mateix. Em va fer així. Bueno, és una anècdota, és una tonteria.
Sí, però jo sóc dels que crec que tot el que és els cossos de policia, banders, la presó, tots els que, els bombers, tots els que presten un servei molt important pel país haurien d'estar... No, aquests no se'ls hauria d'escatimar res.
Sanitaris, també, que és una part important.
Bueno, ara...
bueno, evidentment, la sanitat ja no en parlem. No?
Es parla d'una vaga a l'hospital, no?
Que està en fase de col·lapse, no?
Sí, 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 es parla d'una vaga a l'hospital.
Hi ha mala maró, diguem, amb sindicats i al SAS per mancances que hi ha. Aviam si es posen d'acord i es resolt positivament això. Xavier Altimir, moltes gràcies per haver vingut avui. Ha passat molt ràpid aquest rato amb el Josep. Sí, sí, ja estem. Sí, sí. Passa ràpid.
Molt bé.
Fins la propera.
Fins la propera. Gràcies.
Josep Estefaner, gràcies per venir.
Gràcies a tu, Enric, per convidar i bueno, fins ben aviat.
Fins la propera. I si no ens veiem, passeu bones festes, però
sí, potser
d'aquí ens veurem abans. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.